El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Més qüestions. Parlem ara de que el Suprem ha confirmat que l'antiga Uralit haurà d'indemnitzar més de 2,3 milions d'euros a 39 persones per danys provocats per l'activitat industrial amiant a la fàbrica de Cerdanyola. Entre els afectats no només hi ha familiars dels empleats, sinó que reconeix el dret a indemnització també per part dels veïns de la fàbrica, que va funcionar entre el 1907 i el 1997. En parlem amb l'Esther Pérez, que és advocada del col·lectiu Ronda. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, gràcies a vostès per l'interès.
Què significa aquesta sentència?
Doncs bé, aquesta sentència vol dir que és la primera vegada que el Tribunal Suprem fixa que les persones que no han sigut convivents dels treballadors tenen, i s'han posat malalts, evidentment, perquè han tingut contacte amb l'amiant, tenen dret a percebre una indemnització, bé per les lesions que han patit o bé... malauradament els que han mort, els seus familiars poden cobrar aquestes indemnitzacions.
Fins ara això no havia passat mai, sí que s'havia reconegut, però, en treballadors.
Exacte. Fins ara s'havia reconegut en treballadors, ja fa anys que es va reconèixer, tant a nivell del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com del Tribunal Suprem, però amb persones convivents, el que nosaltres anomenem domèstics, els familiars o que rentaven la roba, que vivien amb els treballadors, o els veïns que treballaven a prop de la fàbrica o que vivien a prop de la fàbrica, és la primera vegada que el Tribunal Suprem, al ple de la sala civil del Tribunal Suprem, es pronuncia sobre aquesta qüestió. Molt important.
I a partir d'aquí què ha de passar? És a dir, Uralita té alguna capacitat de recórrer aquesta sentència ara?
No, aquesta sentència ja ha arribat on podia arribar, a l'Estat espanyol. Bé, tenen possibilitat d'anar als tribunals europeus, desconeixem.
Aquestes indemnitzacions que explicàvem ara, doncs, per convivents i per aquests veïns, pujant a una quantitat o una altra, depenent de la relació amb aquesta Uralita?
No. Aquestes indemnitzacions no tenen a veure amb com està o com deixa d'estar Uralita. Aquestes indemnitzacions tenen a veure, doncs, en funció o bé de la malaltia que té la persona o bé si malauradament la persona ha mort i els seus familiars poden percebre aquesta indemnització.
Per tant, dels efectes que aquest amiant va provocar en les persones és el que farà que se'ls donin més o menys diners.
Efectivament. Malauradament són patologies molt greus. La pitjor patologia és el mesotelioma pleural, que comporta la mort, desgraciadament, i actualment no hi ha cap solució. I des d'això fins també és novedosa aquesta sentència perquè reconeix que les persones que tenen plaques pleurals, que no és una malaltia, vol dir que són persones que tenen... Han tingut contacte amb l'amiant, el tenen al seu cos, no està diagnosticada com a tal, però sí que el Tribunal Suprem considera que és un dany moral que pateixen aquestes persones que tenen les plaques pleurals, perquè malauradament aquesta malaltia està latent, vol dir que es pot desenvolupar entre un mínim de 20 i 40 anys, i està patint durant tant de temps amb aquesta espasada de Damocles, no? Pensant que potser se't desenvoluparà aquesta malaltia, i més en ciutats com Cerdanyola i Ripollet, on moltíssima gent ha mort de l'amiant, i els veïns i les veïnes ho saben, doncs el Tribunal Suprem ha considerat que aquest dany moral també és indemnitzable.
Per tant, aquesta és la situació d'aquesta sentència. Queden d'altres causes damunt la taula sobre la situació d'Uralita? Quines serien?
Sí. Nosaltres, el col·lectiu Ronda, en tenim més demandes posades i tenim, malauradament, gent que també està pendent de poder presentar altres demandes.
Que anirien en la línia de sumar-se aquesta part, doncs, de convivents, de familiars...
Efectivament, serien amb dues parts, la part de convivents i familiars i la part de veïns o veïnes que han viscut o han treballat, van viure o van treballar a prop de la indústria, de l'Uralita.
El fet que ara hi hagi aquesta sentència confirmada pel Suprem genera allò que diuen en el dret jurisprudència, és a dir, a partir d'ara, quan hi hagi un cas com aquest que es posi damunt la taula, hi ha aquesta jurisprudència que recolza la decisió?
Efectivament, és molt important que el Tribunal Suprem s'hagi pronunciat per primera vegada en una situació com aquesta.
Per tant, a partir d'ara, en els procediments que s'obrin, hi haurà aquest antecedent, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, efectivament.
I això farà que sigui més fàcil que la decisió vagi a favor d'aquestes persones que així ho denuncien.
Bueno, és un plus que a favor que tenen totes aquestes persones, efectivament. Però no vol dir que, és a dir, s'ha de veure cas per cas, primer hem de passar per un jutjat de primera instància, després haurem de passar per una audiència on hi haurà, pot haver-hi un recurs d'apel·lació, perquè l'empresa mai, mai, mai ha reconegut amb una primera sentència que el tribunal tingui raó. Sempre ens ha fet anar fins al Tribunal Suprem.
Per tant, ens quedem pendents de veure quan es desenvolupen també aquests procediments judicials i quan podem conèixer, per tant, la resolució, perquè entenc que tot plegat són períodes llargs, eh?
Molt llargs. Penseu que aquesta sentència que hem tingut ara del Tribunal Suprem es va iniciar amb un jutjat de primera instància.
Mare meva, per tant, pràcticament 10 anys, eh?
Efectivament. 9,
vaja, però déu-n'hi-do. Esther Pérez, advocada del col·lectiu Ronda, gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres per l'interès i la difusió.
Que vagi molt bé.